TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 1 d'abril, en què el govern aprovarà el primer paquet de mesures econòmiques i socials per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Serà en un Consell de Govern extraordinari, un decret llei que, tal com m'explicava el Parlament, la presidenta Marga Prens, preveu mobilitzar 160 milions d'euros per a sectors com el dels transports, l'agricultura, els autònoms i les famílies.
Serem una de les primeres comunitats en aprovar aquestes mesures complementàries només un mes després de començar la guerra.
Les iniciatives estan consensuades amb els agents socials, també amb els sectors econòmics, i tenen garantida l'aprovació al Parlament després que el PSIP hagi avançat que els hi donarà suport. És el portaveu parlamentari, Iago Negueruela.
Si los sectores económicos están de acuerdo, pues el Partido Socialista estará de acuerdo en su totalidad y veremos cómo mejorarlo con las aportaciones que hagan otro tipo de organizaciones.
També el Consell de Mallorca ha anunciat que destinarà 84 milions d'euros a reduir l'impacte social i econòmic del conflicte, i avui el Consell de Menorca presentarà també les seves pròpies mesures. Tot d'una ho ampliam, abans però repassam altres titulars del dia. Avui hi ha vaga dels serveis de terra de l'empresa Grand Force als aeroports de Palma i d'Eivissa.
És la segona jornada d'aturades que es faran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. La vaga d'avui coincideix amb un dia de molta activitat als aeròdroms a les Balears per mort de les festes de Setmana Santa. En total hi ha programats més de 900 vols.
Tot d'una, anirem en directe a un dels aeroports afectats, el de Palma, en un dia en què Eivissa també comença a funcionar el nou servei d'autobús.
Amb una flota renovada, amb 100 vehicles i 62 noves línies en diferents nomenclatures i nous horaris. A més, es podrà pagar amb targeta i hi haurà wifi.
I la Fiscalia de Menors investiga i cridarà a declarar mitja dotzena de joves per l'atac homòfob contra un professor de l'Institut d'Andratx.
Es tractaria alumnes de quart d'ESO, d'Elias Baltasar Porcel i un altre d'un institut de Palma que haurien fet fotomuntatges de caràcter sexual amb la cara del professor i els haurien compartit a la xarxa virtual interna del centre. L'autor dels missatges s'enfrontaria a una pena per un delicte d'odi i se li podrien decretar mesures d'internament en règim tancat a un centre socioeducatiu com Espinarat.
I el mal temps també marcarà aquesta jornada de dimecres sant. A les 10 del matí la EMET activa la vista taronja per vent i mala mà al nord i al nord-est de Mallorca i també a Menorca.
Aquesta illa continua, de fet, incomunicada per mar. Els aeroports de Maó i Ciutadella estan tancats i els trajectes marítims cancel·lats. Precisament a Menorca s'han produït nombroses incidències i la més greu ha estat la caiguda d'una roca de grans dimensions damunt una teulada d'una casa a Cala Galdana, Ferreries, sense ferits.
I com dèiem, aquest dimecres sant, el mal temps continuarà, Marc Caldentei. Bon dia.
Bon dia, així és, un dimecres més marcat per aquest vent de tramuntana que bufarà fort aquestes pròximes hores a Menorca i nord-nord-est de Mallorca, moderat a la resta, i sí que és veritat que durant el cap vespre afluixarà un poc, de totes maneres continuarà bufant, sobretot en el nord del territori. Tot això amb una situació marítima molt alterada. Durant la matinada, les onades màximes han tornat a superar els 10 metres a la boia de Maó. Aquestes pròximes hores continua aquest temporal. Sí que és vera que afluixa un poquet al capvespre, però vagin de continuar pendents d'aquesta mala mà. Per altra banda, avui una jornada marcada per l'ambient variable. Després de les pluges que han tingut a nit passada a punts de l'oest de Mallorca, fins a 11 litres a Banyalbufar, aquestes pròximes hores tindrem estones de sol però amb núvols, i serà ja sobretot a darrera hora del dia i durant la matinada de demà quan es tornaran a reactivar aquestes pluges febles i sobretot afectaran a punts de Mallorca, fins i tot aquí podran ser moderades. Tot això avui en termòmetres sense canvis, màximes de 14, 16, 17 graus cap en el sud, i per les pròximes jornades, ja si fem una ullada per als pròxims dies, el que tindran serà un ambient més estable. Demà encara primera hora, restes de núvols qualque brusque, punts de l'oest, després moltes més estones de sal En vent moderat, anirà fluixant, en temperatura demà semblant a la d'avui ja un poquet més alta, i a partir de divendres i durant el cap de setmana el sol serà el protagonista. Divendres encara amb vent a Menorca s'anirà aturant, i cap de setmana marcat per l'anticicló, pel sol, pujada de temperatures i absència pràcticament total de vent.
I també millorarà el temps durant els darrers dies d'aquesta Setmana Santa. A les 8:30 parlarem de la previsió del temps en la delegació de l'EMET a les Balears, amb Maria José Guerrero. I en els esports, a les 8:25, destacam que el Palma Futsal segueix en hores baixes. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquí no aixequen cap. Continuen en mala ratxa i varen perdre per 1-5 contra el Barça al Palau d'Esport de Son Moix. En futbol, el mallorquinista Vedran Muriqi no estarà finalment en el Mundial després de l'eliminació de Kosovo, que va perdre contra Turquia per 0-1 a la repesca. Tampoc hi seran Itàlia i Polònia. D'altra banda, Espanya, que si serà el Mundial, va empatar 0 contra Egipte en el darrer amistós d'aquesta finestra de seleccions. En el Real Mallorca, Asano i Kumbula podrien reaparèixer dissabte a la convocatòria en vista del partit contra el Real Madrid. I en bàsquet, avui l'Azul Marino de la Lliga Challenge es podria situar líder si guanya el Cajasol de Sevilla a Son Moix en el partit corresponent a la jornada 24.
Són ara les 8:06, en Rafa Andresa, el control tècnic, i Antoni Escanelles, en Sant López, Cristina Bausà i Toni Sastre. Continua.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El govern de Marga Proens aprovarà avui en Consell de Govern Extraordinari el primer paquet de mesures econòmiques i socials per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El decret llei preveu la mobilització de 160 milions d'euros per als sectors més afectats, com els transports i l'agricultura, els autònoms i també les famílies. El PSIP ja ha avançat que li donarà suport al Parlament, i d'aquesta manera el text té garantida l'aprovació.
El paquet de mesures ha estat consensuat amb agents socials, sectors econòmics, consells i ajuntaments, i el van presentar divendres passat. Desplegat en 5 grans blocs, el document preveu 75 milions per a empreses i autònoms en línies de crèdit ISBA. Altres 36,7 milions seran ajudes directes per als sectors més afectats, 13,5 per a la indústria, el sector primari, amb mesures per compensar l'encariment del carburant i els fertilitzants, i gairebé 10 milions per al transport. També s'han previst 4 milions per a mesures fiscals. Es recupera la deducció autonòmica en l'IRPF per compensar la pujada de les hipoteques variables, amb l'objectiu d'alleugerir les famílies afectades per la pujada del tipus d'interès, i s'estableix una bonificació del 50% de les taxes portuàries per a les empreses de serveis i la bonificació del 100% per als pescadors professionals. Alhora, es revisaran els preus dels contractes públics i s'actualitzaran els sous dels treballadors de la comunitat.
El paquet de mesures té garantida l'aprovació al Parlament després que el PSIP hagi anunciat que li donarà suport.
El portaveu Iago Negueruela creu que el pla de xoc recull bona part de les seves propostes. Això sí, reclamarà mesures socials directes.
Si los sectores económicos están de acuerdo, pues el Partido Socialista estará de acuerdo en su totalidad, y veremos cómo mejorarlo con las aportaciones que hagan otro tipo de organizaciones, sobre todo las sindicales, que vemos que faltan ayudas sociales en este decreto ley, y trabajaremos en que se incorpore.
Durant el ple del Parlament, la presidenta Proens ha agraït a Negueruela el suport i li ha recordat que les Balears seran de les primeres comunitats autònomes a aprovar un pla de xoc complementari al de l'Estat, clarament insuficient, diu.
Més de 160 milions d'euros per pal·liar les ajudes insuficients i que no contenten a ningú del govern d'Espanya. Serem una de les primeres comunitats en aprovar aquestes mesures complementàries només un mes després de començar la guerra. Aquest és el govern que governa les Illes Balears.
Per part seva, Vox ha plantejat incloure 13 mesures més al decret que exigeixen ampliar les deduccions fiscals i més suport al sector primari, a l'industrial, als autònoms i a les famílies treballadores.
També ha anunciat les ajudes per la guerra. El Consell de Mallorca ha avançat que destinarà 84 milions d'euros a reduir l'impacte social i econòmic del conflicte. Segons ha explicat el president del Consell, es tracta d'una sèrie d'iniciatives que han agrupat en un pla que han anomenat Mallorca Protegeix.
El president Llorenç Galmés ha detallat que aquests doblers es repartiran mitjançant subvencions, ajudes i també amb bons de comerç.
Nosaltres volem ajudar les famílies més vulnerables, a les empreses i en el sector productiu de Mallorca davant aquesta escalada de preus. Destinarem 9 milions d'euros que aniran directament a les famílies més vulnerables a través de la Felip i dels ajuntaments de Silla perquè puguin fer front a les despeses bàsiques.
A més, hi haurà ajudes per als clubs i les federacions esportives, cooperatives agrícoles i per al sector cultural i artesanal. Així mateix, el Consell avançarà fins al 100 o al 75% de les ajudes i revisaran els preus i els terminis de pagament. Aquestes iniciatives, per pal·liar els efectes de la guerra, celebraran el ple el pròxim 9 d'abril.
D'altra banda, avui el Consell de Menorca també presentarà el seu paquet de mesures per fer front a les conseqüències de la guerra. Serà a partir de les 12 del migdia. L'altre punt informatiu d'aquesta jornada de dimecres estan bé els aeroports. A Palma i d'Eivissa, avui ha començat la segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra a la companyia Ground Force. Aquesta empresa presta servei a moltes aerolínies, com per exemple Air Europa. Les aturades són parcials i es faran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. La d'avui coincideix amb un dia de molta activitat als aeròdroms de les Balears per mort de les festes de Setmana Santa. En total hi ha programats més de 900 vols. A l'aeroport de Palma hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Les dues primeres hores de vaga, de les 5 a les 7 del matí, han afectat els moviments previstos.
Bon dia, hem de dir que de moment no, perquè en aquesta hora la situació aquí és tranquil·la i fluida. De cada vegada és cert que arriben més passatgers, però tot funciona amb normalitat i a les pantalles no s'ha registrat cap cancel·lació ni retard. Per tant, els vols programats des de les 7 del matí fins al migdia per ara sortiran bé, sortiran d'hora. Amb aquest escenari, en certa manera podem dir que l'aturada dels treballadors de Ground Force que presten servei a les aerolínies, com dèiem, d'Air Europa i Lufthansa, no afecten, tot i que s'espera que les incidències registrades a primera hora als aeroports de Madrid, per exemple, afectin aquí a Son Sant Joan a mesura que vagi passant el dia, però, com dèiem, de moment no afecta. Es tracta d'una vaga que arriba a la segona jornada entre crítiques sindicals. El responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, denuncia que l'empresa vulnera el dret de vaga dels treballadors i critica que els delegats sindicals són avui serveis mínims.
Ahora está amenazando a los trabajadores, está por la labor de desconvocar y de seguir así cogeremos medidas bastante más fuertes. Tendremos que pues hacer concentraciones y hacerlo más exagerado. No queríamos perjudicar a nadie, por eso estas franjas horarias.
Ja han fet una aturada parcial de 5 a 7 del matí, però en tornaran a fer de les 11 a les 5 de l'hora baixa i de les 10 a les 12 de la nit. Això en un dia en què l'aeroport de Palma hi ha programat 662 operacions i han pogut parlar amb alguns dels passatgers i això és el que ens han explicat.
Sí, nos anem a París. Anar a Disneyland.
Vamos a Alicante, bueno. Vamos a nuestro pueblo, que está en Albacete, y ahora vamos a pillar un vuelo a Alicante y así. Vamos a pasar la Semana Santa, a disfrutar al pueblo y ya está, a ver a los amigos, la familia, que ya toca.
Vivo aquí, nos vamos a Valencia, pero somos de León y vamos hasta Valencia y allí nos recogen en que van en barco, mi marido va en barco, pero como no teníamos billetes para los tres, nosotros nos vamos en avión y él se va en barco y nos recogerá en Valencia.
Voy a Canarias y trabajo en línea, entonces son vacaciones, pero no.
Tuvimos, cuatro días, que no fue mucho, pero nos fuimos a Mallorca, que no nos tocó muy buen tiempo. Però bueno, i ara volvemos de les vacaciones a casa.
Idò, ja ho heu pogut sentir, mentre que uns comencen vacances, altres les acaben, i això fa que els aeròdroms de les illes avui tinguin més activitat que un dimecres habitual, amb més de 900 vols programats en tots els aeròdroms de l'arxipèlag.
Gràcies, Cristina. En directe des de l'aeroport de Palma, precisament, hem conegut més detalls de les obres d'ampliació d'aquest aeroport. Les tres plantes de Son Sant Joan es connectaran entre si a través d'escales mecàniques, escales convencionals i un ascensor. Això serà possible amb la creació d'un nou nucli de comunicació que fins ara no existia. Aquest és un dels treballs que encara queda pendent d'unes obres que no han estat exemptes de polèmica pels accidents laborals que ha hagut. A més, els sindicats han detectat irregularitats per algunes empreses subcontractades que han defraudat la Seguretat Social, ja que han pagat als treballadors part de les obres sense declarar. Carme Moreno.
El director de l'aeroport de Palma, Tomàs Melgar, ha explicat a Ivetra Ràdio que el 80% dels treballs ja estan acabats i en aquest moment les obres d'ampliació de l'aeròdrom es troben en la darrera fase de remodelació que està prevista que acabi a final d'enguany. Un dels treballs més importants que queda pendent és la creació d'aquest nou nucli de comunicació entre les tres plantes de l'edifici.
Y también estamos trabajando intensamente en el núcleo central de comunicaciones, que será muy útil porque unirá la planta de llegadas con la de facturación fundamentalmente y luego también con la pasarela actual del aparcamiento. Para después del verano solamente quedará pendiente la ampliación norte del módulo A, que es una parte de la obra que no afecta nada a los pasajeros.
A la planta de facturació s'hi afegiran dos taulells per cadascuna de les línies que ja existeixen. D'aquesta manera es vol millorar el servei als passatgers. A més, l'antiga zona de control de seguretat situada a la planta superior s'ha transformat en una nova zona comercial que passarà a tenir uns 15.000 metres quadrats.
Para los meses fuertes de la temporada de verano ya estará todo lo que el pasajero puede le afecta directamente estará terminado. Ahora quedan sobre todo los trabajos relacionados con locales comerciales, con cafeterías, con remates, algunos aseos. La pasarela de conexión con el aparcamiento también está construyéndose y en el mes de mayo estará terminada.
Aquestes obres han tingut un cost de 560 milions d'euros. La plataforma contra l'ampliació de Son Sant Joan ha criticat aquesta gran inversió, ja que denuncia que pot aprofundir en la crisi de l'habitatge i la turistificació. La plataforma es queixa que l'any 2031 l'aeroport podrà incrementar fins a 36 milions el nombre de passatgers, un augment de més del 6,5% respecte de l'any passat.
I just coincidint amb l'inici de les festes de Setmana Santa, avui comença a funcionar el nou servei d'autobús a Eivissa amb una flota nova de 100 vehicles i 62 noves línies amb diferents nomenclatures i horaris. A més, es podrà pagar amb targeta i hi haurà també wifi.
La principal novetat és la reorganització completa de la xarxa. Les línies actuals desapareixen tal com es coneixien fins ara, amb nous noms, recorreguts i horaris, per la qual cosa es recomana als usuaris consultar la informació abans de desplaçar-se. A més, hi ha disponible l'aplicació mòbil Alsa Movi4U, on consultar en temps real aquests trajectes, així com tota la informació de parades i també de noves línies. També s'han revisat tots els vehicles amb tècnics a fi de validar els nous autobusos que compleixin amb el requisit d'accessibilitat i que responen a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
Són les 8 i 17 minuts. I la Fiscalia de Menors investiga i cridarà a declarar mitja dotzena de joves per l'atac homòfob contra un professor de l'Institut d'Andratx. Es tractaria d'alumnes de quart d'educació secundària de l'Institut Baltasar Porcel i un altre d'un institut de Palma que hi haurien fet fotomuntatges de caràcter sexual amb la cara del professor i els hauria compartit a la xarxa virtual interna del centre, també insults.
La Guàrdia Civil els té identificats després d'haver rastrejat tot un seguit de missatges i fotografies i ha remès les diligències a la Fiscalia de Menors. L'autor del missatge s'enfrontaria a una pena per un delicte d'odi i se li podrien decretar mesures d'internament en règim tancat a un centre socioeducatiu com Espinaret, perquè són alumnes de més de 14 anys, és a dir, imputables per la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor. El conseller Antoni Vera assegura que és necessari aprovar l'Estatut del Docent que depèn del Ministeri d'Educació.
Ens han de plantejar tots un debat, tota la comunitat educativa, han de reforçar les figures dels docents, han de reforçar i sobretot donar-li el valor que toca a la figura del docent. En aquests moments no tenim estatut del docent.
Arran d'aquest cas, la conselleria ha revelat que l'any passat es varen obrir una vuitantena de protocols per agressions a professors de les Illes.
I d'aquests, la majoria, de 50, es varen catalogar com a incident, és a dir, atacs com, per exemple, difusió d'imatges o campanyes de desprestigi per internet. Uns altres, de 7, per agressions físiques, i es considerarien així accidents de treball, i 28 varen ser verbals. Tant el claustre del Baltasar Porcel com els sindicats educatius alerten que és un fet relacionat amb el discurs de l'extrema dreta. Són Biel Vives, del sindicat UOP, i Toni Bonet, del sindicat CIAU.
Les agressions de docents ara mateix són una xacra del sistema. Van en moment i no s'aturen.
El discurs d'odi que s'està establint en la societat se reflecteix dins de la comunitat educativa.
En un comunicat, els professors del Baltasar Porcel es mostren indignats. Recentment, una sentència condemnava un grup d'adolescents per haver llançat ous a la casa de la directora. La comunitat educativa denuncia que les agressions a docents estan a l'alça.
I el Parlament ha condemnat aquest cas d'assetjament que considera una agressió inadmissible contra la dignitat i els drets fonamentals. Ho ha fet a través d'un manifest promogut per Més per Mallorca en què han participat tots els partits excepte Vox. En el manifest, els diputats han advertit que els fets no es poden banalitzar i han expressat el seu suport al docent afectat, Maria Ramon, és diputada de Més per Mallorca.
Els centres educatius han de ser espais segurs, inclusius i lliures de qualsevol forma de discriminació. L'educació ha de tenir un paper central, no només en la transmissió de coneixements, sinó també en la formació, en valors democràtics.
I el mal temps encara marca aquesta jornada de dimecres sant. A les 10 del matí, l'AEMET activarà la vista taronja per vent i mala mar al nord i nord-est de Mallorca i a Menorca. Aquesta illa continua incomunicada per mar. Els ports de Mou i de Ciutadella estan tancats i els trajectes marítims cancel·lats.
Ja s'han registrat cops de vent de més de 100 km per hora i la boia del port de Mou ha registrat una onada màxima de tensió de 12 metres i mig d'alçada. El temporal continuarà ben viu durant tot aquest dimecres.
Precisament el fort temporal de vent ja ha deixat desenes d'incidències a Menorca i a Cala Galdana Ferreries, una casa, ha estat desallotjada després de caure una roca de grans dimensions a damunt la teulada. Cristina Tomàs.
El fort vent ha tombat un pi i en aixecar-se les arrels s'ha desprès aquesta roca de grans dimensions. En el moment del succés dins la casa hi era la parella que hi resideix, però estaven en una altra zona i, per sort, no han resultat ferits. S'ha desallotjat la casa, s'ha precintat l'accés i l'Ajuntament ha donat un allotjament alternatiu per a la parella que ara mateix no té cap altra opció on anar. Sentim Pedro Pons, Batlle de Ferreries.
Ells viuen aquí tots anys i no tenien alternativa, doncs a través dels serveis socials els han reallotjat a un hotel de Ferreries.
No s'espera que puguin tornar a casa seva abans de divendres, quan es preveu que el temporal ja hagi afluixat i els bombers puguin retirar el pi i la roca.
Si no davalles es vent i aquesta intensitat, ells tampoc volen tocar el pi d'allà on és, que és la part de dalt de la parcel·la, tampoc el volen tocar d'allà on és, perquè si ens han dit avui dematí que si li lleven la copa, després podria ser que es tronca, que vés caigent per avall i que s'estima més que se'n vagi totes temporalment per després veure com procedir.
Mentrestant, la policia ha tancat el tram final del carrer allà on ja han caigut altres roques per blindar el pas als vianants. A més, l'Ajuntament haurà de revisar ara la resta del penyal amb un dron per veure si hi ha perill imminent d'altres caigudes de roques a la zona.
I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, torna a posar terminis amb la guerra a l'Iran, assegura que preveu una retirada en dues o tres setmanes.
I would say that within two weeks, maybe three.
Diu que a nit passada varen destruir gran quantitat d'instal·lacions de fabricació de míssils. Insinua que la majoria dels objectius militars dels Estats Units s'han complit.
També ha insistit que és possible que s'arribi a un acord abans de la retirada, però que això ja no té importància.
It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them.
Perquè el costarà, diu, 20 anys reconstruir allò que els han fet. Ha dit en aquesta mateixa compareixença davant dels mitjans, al despatx Oval, una periodista li demanava sobre el preu del gas, que ja arriba als $4.
Gas prices, today they hit $4.
We're at $4, yeah, and we have a country that's not...
I ell interromp, diguem, $4 sí, ara és un país que ja no es pot llançar una bomba nuclear en mig any. Assegura que ara els nord-americans se senten més segurs.
I sobre el trànsit de petrolis a l'estret d'Hormuz, Donald Trump s'ha tornat a mostrar dolgut amb els seus socis per no haver donat suport a les operacions militars dels Estats Units. Diu que Washington ja no es preocuparà més per la seguretat de la zona i que ara serà problema dels altres països abastir-se de petroli. Tot això quan la Comissió Europea xifra en 14.000 milions d'euros l'impacte sobre els preus de l'energia del primer mes de la guerra iniciada pels Estats Units i Israel.
El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, ha demanat als estats membres, ha instat a cercar fórmules per reduir el consum del dièsel i de querosè.
Better to be prepared than to be sorry.
Diu que és millor estar preparats que penedir-se. En Brussel·les considera que passi allò que passi, l'impacte del conflicte sobre els mercats energètics serà prolongat i, per tant, no es preveu una tornada a la normalitat en curt termini.
I qui també ha parlat aquestes darreres hores sobre el conflicte és el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, qui, al contrari de Trump, no posa terminis i diu que la campanya a l'Iran no ha acabat i que el règim dels ayatolars acabarà caient.
Israel també fa compte de seguir amb els bombardejos sobre el Líban, que els justifica per acabar amb la milícia de Hezbollah. I ara Tel Aviv ha admès que segueix el mateix model que Gaza. Ho ha dit el ministre de Defensa, Israel Katz, qui assegura que té plans per destruir totes les cases en poblacions libaneses pròximes a la frontera. Diu que no contempla el retorn dels 600.000 libanesos desplaçats forçosos d'aquestes zones fins que no es garanteixi la seguretat a tot Israel. Els atacs al Líban ja han mort més de 1.200 persones i es xifren els ferits en més de 3.600.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8 i 25 minuts. Encetam la informació dels esports i parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que no va poder amb el Barça i continua amb la mala dinàmica de resultats. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt que entrena Antonio Vadillo va acabar golejat per 1-5 en un partit que es va resoldre en els primers 6 minuts, on el Barça, en gol de Catela, Neguinho i Sergio, es va posar 0-3 al marcador. Ja a la segona part, el Blaugrana van sentenciar el partit amb el gol d'Eric i Pito. Lin, a la recta final, va marcar l'únic gol del Palma Futsal. Escoltam el tècnic Antonio Vadillo i el capità de l'equip, Carlos Barrón.
Cuesta abajo y sin freno, ¿no? De forma vulgar y necesitamos hacer un reset, que estamos intentándolo hacer ya desde hace tiempo y pero el equipo no se remonta. Un día como hoy, pabellón casi lleno, hostia. Y si hoy no sacas ese gen del interior, entonces eso me preocupa.
Hay que pedir perdón a la afición, a los patrocinadores, a todos los que nos siguen. Hoy creo que sentimos mucha vergüenza el día de bajar la cabeza porque no nos sale nada. No podemos a los tres minutos ya ir perdiendo 3-0.
Amb aquesta derrota, l'equip mallorquí se situa en sisena posició amb 35 punts. Ahir també es va disputar el Valdepeña 0, Cartagena 2. El Palma Futsal tornarà a jugar divendres a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Son Moix. Rebrà la visita del Jaén, vigent campió de la Copa d'Espanya. I en futbol, Vedran Muriqi es queda sense poder disputar el pròxim Mundial. La selecció de Kosovo va perdre per 0-1 davant Turquia a la repesca. La gran sorpresa va ser l'eliminació d'Itàlia. L'Azzurra no estarà al Mundial per tercera vegada consecutiva. Tampoc Polònia, de Robert Lewandowski. Espanya, que sí estarà al Mundial, va empatar ahir vespre a 0 gols contra Egipte en el segon amistor d'aquesta finestra de seleccions que es va disputar a l'estadi de Cornellà a Barcelona. Ahir també es varen classificar cap al Mundial, Bòsnia, República Txeca, Turquia i Suècia. I la selecció espanyola sub-21, en Jan Virgili, va guanyar per 2-0 a Kosovo en partit classificatori per l'europeu. L'extrem del Mallorca va entrar al terreny de joc al minut 57. Mentrestant, la plantilla mallorquinista continua preparant el partit contra el Real Madrid. De Michelis encara no pot disposar dels 5 internacionals i tampoc amb el porter Lucas Beristrom. El que sí que s'entrenen en normalitat són Takuma Sano i Maras Kumbula, que apunten a la convocatòria per aquest dissabte. I a la Champions femenina, avui a les 9 del vespre, l'Arsenal, en el que juga la mallorquina Mariona Caldentey, visita el camp del Chelsea per disputar la tornada dels quarts de final. A l'anada, l'equip de la Felanitxera es va imposar per 3-1. I en bàsquet, l'Azul Marino afronta una setmana decisiva per mantenir el lideratge de la Lliga Challenge en dos partits consecutius a Son Moix. El primer, avui, contra el Cajasol Sevilla. Si el mallorquiner guanyen, tornaran a la primera posició de la classificació. Alberto Antuña, tècnic de l'Azul Marino, sap que el d'avui és un partit clau per aconseguir l'objectiu de l'ascens.
Con ganas de afrontar esta semana dos partidos que poco a poco nos van acercando a luchar por el objetivo. Creo que hemos visto también los dos últimos desplazamientos que la gente compite, que la gente tiene cada vez más, primero, ganar de cumplir sus objetivos y segundo, ganar de ganarnos y sacar las victorias, ¿no? Yo creo que ahora ya, bueno, todo el año, pero ahora aún más, da igual el cómo, però hay que sacar estos 5 partidos.
Aquest partit entre l'Azul Marino i el Cajasol Sevilla començarà a les 7:30 de l'hora baixa. I en vela, i es va celebrar la segona jornada les categories olímpiques del trofeu Princesa Sofia. La millor representant baleada entre totes les categories és Paula Barceló, que juntament amb la canària Mary Cantero mantenen la segona posició a la categoria 49FX, empatades a punts en les primeres. A 4.70 mixta, Marta Cardona amb el català Jordi Xamar ha perdut el lideratge, però accedeixen a les sèries finals. I en Acre 10, el menorquí Joan Cardona en Nicole van der Velden varen pujar a la 20a posició. Precisament, el programa Esport 3 d'avui, que comença a la 1:05 del migdia, s'emetrà des del Club Nàutic de Serenal en la presència de diferents convidats, tant a nivell nàutic com també esperant la presència de José Tirado, el president del Palma Futsal.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui el primer paquet de mesures econòmiques i socials per pal·liar les conseqüències de la guerra. A l'Orient Mitjà serà en un Consell de Govern extraordinari.
Un decret llei que preveu mobilitzar 160 milions d'euros per sectors com el del transport, l'agricultura, els autònoms i les famílies. Les iniciatives estan consensuades amb agents socials i sectors econòmics i tenen garantida l'aprovació al Parlament després que el PSIP ha avançat que els hi donarà suport.
I avui a vaga dels serveis de terra de l'empresa Ground Force als aeroports de Palma i d'Eivissa.
És la segona jornada d'aturades que es faran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. La vaga d'avui coincideix amb un dia de molta activitat als aeròdroms a les Balears per mort de les festes de Setmana Santa. De fet, en total hi ha programats més de 900 vols.
I la Fiscalia de Menors investiga i cridarà a declarar mitja dotzena de joves per l'atac homòfob contra un professor de l'Institut d'Andratx.
Es tracta d'alumnes de quart d'ESO, d'Elies Baltasar Porcel i un altre d'un institut de Palma. L'autor dels missatges s'enfrontaria a una pena per un delicte d'odi i se li podrien decretar mesures internament en règim tancat a un centre socioeducatiu com Espinarat.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa. Les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Avui comença a funcionar el nou servei d'autobús de l'illa Carmen Cires. Bon dia.
Bon dia. Ho fa amb una flota nova de 100 autobusos i 62 noves línies amb diferents nomenclatures i nous horaris, per la qual cosa es recomana als usuaris consultar la nova informació abans de desplaçar-se. A més, hi ha disponible l'aplicació mòbil Alsa Mobi4U. Entre les novetats es podrà pagar amb targeta i hi haurà wifi als vehicles.
I els productors de llet fan una crida a no consumir productes del grup DAM pel tancament de gamma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Denuncien que l'empresa ha incomplert el compromís de continuar recollint la llet fins al mes de setembre, després d'anunciar el cessament de l'activitat a principis d'aquest mes de març.
I per s'ordena la retirada immediata dels llots del Port de Ciutadella, abocats a Sa Colàrsega. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ha obert una investigació per esclarir responsabilitats, ja que no disposava d'autorització per fer aquesta actuació. L'Ajuntament de Ciutadella també ha pres mostres dels llots per comprovar si, com sospita, estan contaminats i, per tant, s'ha produït un dany ambiental. Està previst que avui finalitzin les obres del dragatge del port interior.
I avui a l'entrevista, parlant del temps.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Se'n trobem a les portes de la Setmana Santa. A partir de demà molta gent comença les vacances i enguany ho fan amb temps inestable i un temporal marítim a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca. De fet, l'EMET activarà avui de nou la vista taronja, aquests dos punts per mala mà. Per parlar del que podem esperar aquests dies festius, saludar Maria José Guerrero, que és la delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tornem a tenir avui avisos taronja per mala mà a Menorca, també a part de Mallorca. De fet, ja és el quart dia que s'activen. Ara que comencen les festes, es calmarà aquesta situació?
Bueno, se va a calmar en algunas zonas. En otras será una calma transitoria y luego volverá. Por ejemplo, en Menorca, pues habrá al final del miércoles, bueno, del día de hoy, habrá una pequeña mejoría del viento, amainará, pero luego volverá. ¿Cuándo vamos a dejar de tener viento en Menorca y también probablemente en el norte de Mallorca? Pues a partir del sábado, el sábado santo o de gloria, como se llame, pues a partir de ahí ya sí que se calma el viento. Estamos en una situación pues afectados por una bajas presiones, que un anticiclón pues que hace que llegue sobre Baleares aire muy frío y forma ahí un pasillo con bastante estrecho, con lo cual hace acelerar los vientos y pues se desplaza poco hacia un lado o otro, de manera que no llega la mejoría clara en cuanto al viento.
Uh-huh.
Precipitaciones también. Esta noche hemos tenido un poco de precipitación en la parte, digamos, oriental de la isla de Mallorca, perdón, occidental de la isla de Mallorca, 7 litros en Banyalbufar, 4 o 5 en la zona de Andratx, 1 o 2 por la zona de Palma, y algo también en Ibiza también ha caído. Para la predicción para el día de hoy es que puedan, a pesar de que tenemos esta mejoría transitoria en cuanto a precipitaciones y nubes se refiere, que puedan volverse a repetir esta noche. Y luego ya a partir del día, bueno, el día 2 podría haber también de madrugada, que es el Jueves Santo, se podría prolongar lo de esta noche, se puede prolongar la madrugada. El viernes nos quedaría solamente alguna nube de evolución que podrían descargar algún chubasco aislado en las horas centrales del día. Y luego ya a partir del viernes por la tarde ya pues entra claramente la dorsal, o sea, el tiempo anticiclónico, el tiempo estable sobre las islas, de manera que, bueno, predominarán los cielos con pocas nubes o despejados, las temperaturas en ascenso. En fin, un tiempo de primavera de lo que le gusta a la mayoría de la gente. Uh-huh. Es decir, una primavera que soleada y con pocas nubes, pero que también es necesario que sea una parte también lluviosa, porque luego nos gusta pues disfrutar de los efectos de ese agua que cae del cielo, ¿verdad?
Clar, haurem d'esperar, però, el cap de setmana, ja per tenir aquest temps 100% assolellat. Senyora Guerrero, aquest temporal ha deixat algun registre històric pel que fa a onades o vent?
Bueno, ha sido un temporal de viento, que pues la zona de Alfabia ha llegado, incluso bueno, en el norte de Mallorca también se llegó hasta 127 kilómetros hora, 97 en el puerto de Pollensa y otras cantidades inferiores también bastante significativas. No ha sido valores récord, pero no deja de ser pues un valor importante, asociadas en un caso a la borrasca Débora, esta última penúltima nombrada por el Servicio Meteorológico Italiano. Y entonces, pues en consecuencia, con ese viento fuerte, el efecto es producirse oleaje fuerte, se ha producido pues registros de altura significativa, es decir, la media del tercio más alto de todas las olas, pues de 7 metros, 6 metros, en torno a los 6 metros. Lo que pasa es que dentro de esa altura significativa, la más alta, pues sí que ha superado los 10 metros, con lo cual pues ha sido un temporal y está siéndolo, porque en las próximas horas seguimos esperándolo y luego que se vuelva a repetir también en la zona de Menorca, com he dit, hasta el sábado aproximadament.
Uh-huh. Diumenge també vàrem veure, a banda d'aquest temporal de vent amb onades fortes, però vàrem tornar a veure neu a Mallorca just ja ben entrada la primavera. No és habitual veure precipitacions d'aquest tipus a final de març, què significa?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la primavera o final de marzo pues esta es una estación entre el invierno, que acabamos de dejar, y el verano. ¿Cuántos días hace que dejamos el invierno? Pues empezó la primavera el 20 de marzo, hoy es día 1 de abril, pues 11, 12 días, es decir, prácticamente estamos en la frontera con el invierno. Hasta la mitad de la primavera, pues son posibles que lleguen perturbaciones sobre las islas, bueno, sobre la península o sobre nuestras latitudes, que nos hagan pues que llueva, que nieve, que haga frío, y esa situación alternada también con días soleados que nos recuerdan el verano. De manera que es normal que haya perturbaciones de ese tipo. De todas maneras, si miramos los registros de cuánto suele nevar Mallorca en un mes de marzo? Pues se lo va a llevar nevar como uno a dos días. También en abril también puede nevar. Incluso tenemos registros, pocos, ¿eh? Pero que de haber nevado en mayo, que eso sí que es más infrecuente, ¿no? Pero quiere decir que entra pues dentro de la normalidad que haya nevado. En marzo hemos registrado dos días de nieve, y pues que lo consideramos normal.
Uh-huh. I li volia fer també una darrera pregunta. Avui és dia 1 d'abril. Quin balanç es pot fer de les precipitacions que hem tingut durant el mes de març? Ha estat un mes de març plujós o tot el contrari?
Bueno, es un balance provisional porque hoy es día 1 y tenemos que repasar los registros y todo eso. Pero bueno, con los datos que tenemos hasta el momento, podemos decir que marzo en todas las Islas Baleares ha sido húmedo o muy húmedo, porque ha llovido más de lo normal. Entonces, si lo normal es que en promedio en toda Baleares llueva 35 litros, pues ha llovido casi o 60, ha superado los 60, por tanto, es casi como dos tercios más de lo normal. O sea, que bien. Mallorca y Formentera ha sido las islas donde más ha llovido, frente a Menorca y Ibiza, pero insisto, en las cuatro hay registros que superan los valores normales. O sea que en ese sentido, pues positivo, porque ya, bueno, diciembre y enero fueron lluviosos, pero claro, febrero llovió poco, bueno, pues ahora con marzo, pues bueno, vamos, como dijéramos, de momento vamos medianamente bien en cuanto a precipitaciones se refiere.
Uh-huh. I també veurem què passa també amb aquest temps de Setmana Santa, si es confirma aquesta bonança, sobretot a partir de divendres, a partir del cap de setmana. Maria José Guerrero, delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Gràcies a ustedes y buena Semana Santa.
I hem arribat a les 8:40. Continuem amb el repàs d'altres qüestions destacades de l'actualitat. Precisament si les condicions meteorològiques ho permeten, d'aquí a manco de 24 hores, la humanitat farà una passa més per tornar a posar un peu a la Lluna. Està previst que s'enlairi des de Florida l'Artemis 2, que té per objectiu fer una volta completa al satèl·lit. Els quatre astronautes de la NASA entraran a l'òrbita de la Lluna i en veuran la cara oculta, a una altitud d'entre 4.800 i 14.500 quilòmetres.
Aquesta és la segona missió del programa Artemis, que a la llarga té per objectiu allunar, és a dir, baixar fins a la superfície de la Lluna durant l'any 2028. La NASA pretén establir-se a l'astre, emprar-lo com a base per fer missions cap a Mart, i si tot va com està planificat, la missió Artemis 2 serà la primera en què l'home arribi a l'òrbita lunar des del 1972. També la primera vegada en la història en què ho farà una dona, l'astronauta Cristina Koch.
I l'Euríbora es dispara el mes de març i encareix les hipoteques en revisió anual per primera vegada en dos anys.
És el principal indicador de les hipoteques. Ha registrat en els darrers 30 dies la pujada més gran des de l'octubre de 2023, ha passat del 2,22% a més del 2,56%, gairebé 40 punts bàsics. A l'espera que el Banc d'Espanya confirmi aquesta xifra en els pròxims dies, la pujada, recorda-m'ho, implicarà l'increment de quotes a aquelles hipoteques que s'hagin de revisar, ja que és major del 2,39% que marcava fa just un any.
I el Papa Lleó XIV diu que espera trobar molt d'amor, hospitalitat i una bona acollida a la seva pròxima visita a Espanya el mes de juny.
Ho ha dit en declaracions a l'Agència EFE, que li ha demanat sobre les expectatives del seu viatge a l'exterior de la seva residència vacacional de Castel Gandolfo a Itàlia.
L'hospitalitat, l'acogida, sempre, jo des de hace más de 40 años que he visitat Espanya, he sempre encontrado un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad. Que lo celebremos también en esa visita.
I parlem ara d'una altra tradició, el Crist de la Sang, una de les imatges religioses més venerades a Mallorca. És el protagonista indiscutible del Dimecres Sant a Palma, ja que és el dia en què es fa el davallament a l'interior de l'església del Santuari de l'Anunciació de Palma. Avui és un dels dies, per tant, que més gent es concentra a la Sang en tot l'any. La celebració litúrgica comença a les 10 per anar en directe ja fins al santuari. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Quin és l'ambient ara?
Bon dia. En aquesta hora podem dir com que és un moment de tranquil·litat, de calma, a banda del moment més esperat, que és aquest davallament del Crist de la Sang, un moment que es viu amb molta de passió, i tot i que encara no ha començat, la missa ho farà a les 10, els més devots ja han comptat amb una vintena, ja han agafat lloc, ja estan asseguts als bancs d'aquí de l'església de l'Anunciació de Palma. De fet, han pogut veure com molts d'ells ja han fet les primeres pregàries al Crist de la Sang situat en una capella lateral d'aquesta església. Abans d'entrar han pogut parlar amb alguns d'ells, cadascun amb els seus motius, amb la seva història, amb les seves promeses. El que sí que comparteixen és la passió i la devoció per aquesta imatge.
Un dia especial perquè fa 7 mesos va morir la meva dona, jo soc cofrade, i és el primer any que puc venir, perquè com que me vaig prejubilar més de juny, pues, puc venir en aquests actes, perquè el Cristo lo Sang és molt important.
Me transmite paz, paz, tranquilidad, y por las enfermedades le pido por mis hijos, por mis nietos, y me llena todo este Cristo.
Por mis hijas, por mis nietos, por mi familia, por todo, por mi marido, que era muy devoto también, por todos.
Tot preparat aquí a l'església de l'Anunciació, de mica en mica van arribant els més fidels, els més devots, per presenciar un dels moments més esperats de la Setmana Santa, que és aquest, el davallament del Crist de la Sang.
Gràcies, Toni. Són ara les 8:45, tot d'una arriben les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45, bon dia. Els productors de llet fan una crida a no consumir productes del grup DAM pel tancament de gamma. Denuncien que l'empresa ha incomplert el compromís de continuar recollint la llet fins al mes de setembre, després d'anunciar el cessament de l'activitat a principis del mes de març. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Pues bastant tranquil·la la circulació d'aquestes hores. A més, poden destacar petites retencions a la via de cintura, o en sentit Andratx trobaran retencions a la cintura de la sortida cap a Carrera Bo i també a la cintura de la Taulera. En sentit aeroport, on trobaran més circulació lenta des del túnel de Gènova. Per la resta de dies, ara mateix la circulació està bastant tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'esquerra i la dreta s'han acusat mútuament d'inacció durant el passat mandat i l'actual en matèria de mobilitat, turisme i accés a l'habitatge. Ha estat durant la segona jornada del debat de política general al Consell de Mallorca. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. La portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ha considerat que l'equip de govern que encapçala Llorenç Galmés no és operatiu i ha criticat especialment el pla pilot per importar fems d'Eivissa.
Resulta que Provenç i Marí manen, Galmés acata i calla. Galmés no pinta res. Vostè no desenvolupa Jumbo serà a Mallorca de cotxes, però sí a Eivissa de fens. No coneixen res del conveni. Quan ho demanem, mos oculten. Però el més delicat és que aquí no se tracta d'un pla pilot d'un any, sinó que això ha vengut per quedar-se, si no ja en parlarem.
La portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, també ha criticat la importació de fems a Eivissa. També la gestió de mobilitat que fa el Consell de Mallorca.
El que tenim és fum, només fum. Aquest és el resum. I això és el que li passa massa sovint, anunciar molt, però fer poc. Des de Més, fa temps que ho deim clar, Mallorca té un límit, i si no el posen límits als cotxes, el col·lapse serà permanent.
El portaveu del PI, Antoni Sales, ha reiterat que no pot viure més gent a Mallorca i per això ha reclamat un estudi de càrrega demogràfica. Pel que fa a la gestió turística...
Però si han destacat en qualque cosa, si ha hagut un pegat transcendental, un bunyol en tota regla, ha estat el no repartiment de les places turístiques per part del Consell. No una, ni dues, sinó tres vegades hauran hagut de provar de donar les places. I ja sap què diuen, d'aquí fa tres ases.
I el portaveu de Vox, Toni Gili, ha defensat el paper del seu partit dins de l'equip de govern.
Pero no nos engañemos, el cambio está lejos de haberse completado y por eso no estamos satisfechos. Persisten inercias profundas y estructuras ideológicas enquistadas que hay que erradicar, porque Vox no está aquí para gestionar lo heredado, como si fuera intocable, está aquí para revisarlo, corregirlo y cuando sea necesario, para demolerlo.
Y de l'herència rebuda ha parlat la portaveu del PP, Núria Riera.
Ara mos vol donar lliçons, quan ells no varen fer res amb habitatge des del Consell durant 8 anys, no varen fer res, i tampoc varen fer res des del govern, únicament varen entregar un parell de míseres claus de vivenda protegida.
I ho dèiem al començament, els productors de llet fan una crida a no consumir productes del grup DAM pel tancament de gamma. Denuncien que l'empresa ha incomplert el compromís de continuar recollint la llet fins al setembre, després d'anunciar el cessament de l'activitat a principis de març.
Cosa que obliga ara les explotacions a enviar fora de l'illa uns 300.000 litres mensuals de llet i assumir un cost afegit. El sector alerta que la decisió suposa un greu perjudici econòmic i posa en risc la producció lletera a Mallorca. Per això reclamen el suport dels consumidors i adverteixen que està en joc el futur de les granges de l'illa.
I l'Ajuntament de Palma haurà d'indemnitzar amb 9.000 euros tres veïnars de la plaça de Toros pels renous de concerts i espectacles nocturns. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha estimat parcialment el recurs presentat pels veïnats i anul·la la sentència anterior que havia rebutjat la demanda.
El Tribunal considera que autoritzar aquests esdeveniments va vulnerar els drets dels veïnats a la intimitat i a la integritat moral a causa del renou excessiu. Els afectats denunciaven que els concerts superaven els límits legals de decibels i reclamaven mesures a l'Ajuntament. Tot i que el consistori va obrir expedients sancionadors, el tribunal es dona ara la raó. La sentència no es ferma i s'hi pot recórrer davant el Tribunal Suprem.
D'altra banda, Cort ha obert el procés de concessió del servei dels campus d'enguany d'aquest estiu 2026. S'oferiran fins a 3.840 places per a nens joves d'entre 3 i 14 anys en instal·lacions esportives municipals de Palma.
Les inscripcions es faran en línia a través de les plataformes que donin a conèixer les empreses adjudicatàries. Els campus els faran el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, els poliesportius Antoni Cervera i Rudi Fernández i també les piscines municipals de Sant Hugo.
52 minuts en successos, detingut un home a Manacor per presumptament atacar de manera sorprenent dins un cotxe un conegut amb una arma blanca de grans dimensions.
La ganivetada va impactar el coll de la víctima, que tot i la ferida sagnant va poder arribar a l'hospital per ser atès. L'atacant se li imputa un delicte de temptativa d'homicidi i ha quedat en llibertat en càrrecs.
I continuen pels carrers de Palma les processons. Avui dimecres hi haurà 3 recorreguts a tenir en compte amb els conseqüents talls de trànsit. El primer serà a les 8 de l'hora baixa.
Serà per mort de la processó del pas del Pare Jesús de la Humilitat de l'Església de Santa Margalida. Un recorregut que parteix del carrer de Sant Miquel cap a Cort. La major part del recorregut, això sí, es fa per zones ja de vianants. El següent partirà mitja hora més tard, a les 8 i mitja. És el cas del Crist de la Santa Creu, que surt d'aquest temple cap a la porta de Santa Catalina i cap a Sant Feliu, d'allà per la Llotja i la plaça Drassana fins al pas de vianants, també tornarà cap a la Santa Creu. A les 9 hi ha la processó del camí de Getsemaní, que surt de la parròquia de la Soledat i anirà fins al carrer Manacor, però cap al carrer de Sant Rafel, Reis Catòlics i Aragó, i d'allà ja cap a l'església del Sagrat Cor.
Per cert, que el Molinar s'ha recuperat la tradicional processó gràcies a la confraria de la Mare de Déu del Remei, que enguany desfila juntament amb la mare de la Mare de Déu del Carme. Els seus passos, que tornen a desfilar, són una mostra de patrimoni artístic i cultural que els confrares estan orgullosos d'haver recuperat.
Som una nova junta que hem agafat enguany la confraria i hem volgut retornar les arrels de la processó del Molinar.
Tinc tota la il·lusió, hem decorat el pas, duim dies preparant, però superbé, molt guapo. A més, veiem que avui de matí que hem vingut a decorar el pas, hi ha hagut un munt de gent que ha vingut a demanar a quina hora sortíem. Ha estat una il·lusió, això.
I també destacam que els bombers de Palma han incorporat un nou camió lleuger especialitzat a treballar en carrers estrets del centre de la ciutat. El vehicle disposa d'eines de nova generació i tecnologia per millorar l'actuació dels bombers i permetrà actuar amb més eficàcia, rapidesa i seguretat.
Aquesta adquisició ha suposat una inversió de 500.000 euros. L'Ajuntament també ha presentat el que va ser el primer camió de bombers de Palma. Va estar en activitat des del 1914 fins a la dècada dels anys 50. Ha estat restaurat per la família del seu actual propietari.
I d'altra banda, Inca va celebrar ahir la tercera fira de formació, una iniciativa que s'ha consolidat com un espai de referència per difondre l'àmplia oferta educativa a la comarca. L'esdeveniment ha reunit més de 2.000 alumnes i ha comptat amb la participació de 20 centres i entitats formatives. L'objectiu principal d'aquesta fira era acostar a la ciutadania, especialment als joves i les seves famílies, les diferents opcions formatives disponibles amb una especial incidència en l'àmbit de la formació professional. D'aquesta manera, arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts i tot i que és dimecres, anem avui al cinema. Anar al cinema és una bona proposta d'oci, però avui dimecres sant i a les portes de les vacances de Pasqua també hi ha algunes propostes culturals. Encetam de bon de veres els dies de Pasqua i la cartellera avança les propostes, entre les quals, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Trobam un poc de tot, infantil, terror familiar i també un parell de noms propis.
Com ara el de Paolo Sorrentino, que ens presenta La Grazia.
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
Diuen que és la menys feliniana de les seves propostes, que Sorrentino ha canviat l'amor, la justícia i el desig per la tristesa, la soledat i la gelosia i que és la pel·lícula més sòbria de la seva carrera. Però també diuen que Tony Servillo, la seva musa, està extraordinari fent de president d'Itàlia a punt de deixar el càrrec. Diuen, millor tocar-ho amb els dits i anar al cinema a veure què passa.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se soluciona.
El segon nom propi del dia és el de Carmen Maura, l'absoluta protagonista de Calle Màlaga, que ens narra la història d'una dona que es nega a anar a viure a Madrid després que la filla hagi venut la casa de Tànger on hi ha viscut tota la vida. Una pel·lícula lluminosa que ens demostra que l'alegria de viure no té edat.
No he dicho ninguna mentira, los españoles son así.
Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta el coño ya.
I Alerta amb Lapònia és una típica comèdia de Nadal, sí, de Nadal, que adverteixen no és apta per tota la família i on, de fet, és millor no duri els menuts de la casa. S'hi revelen secrets sobre aquell senyor que vesteix de vermell gràcies a Coca-Cola i que es cola pels fumerals ben carregat de regals. Ja ens enteneu.
Los cabezas de las familias del consejo intentarán matarlo a usted y a su hermana. Quien lo consiga ganará el alto trono y lo controlará todo.
I si vau passar gust amb Noche de Bodas, esteu d'enhorabona perquè s'estrena la segona part que segueix la història just allà on va acabar. Més sang, més fetge, més comèdia negra en aquesta història en què per salvar la pell és necessari escorxar un parell de rics que s'ho mereixen per mala gent.
Toad, prepara el equipaje.
¡Vámonos!
¡Let's go!
I ara una celebració d'aquelles que faran un poc de mal, potser perquè Super Mario Bros. Fa 40 anys, 40. I per celebrar aquesta efemèride, du a la gran pantalla aquest Super Mario Bros. Galaxy amb el qual segur que passareu un gustet cercant i trobant referències.
I com dèiem, a banda d'aquestes propostes per anar al cinema, també hi ha algunes activitats, altres activitats culturals destacades per aquests dies festius.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan.
I començam amb un dels plats forts. Per Setmana Santa hi ha coses que no poden faltar. Una d'aquestes és la mítica, que va ser problemàtica als Estats Units i que aquí va fer popular Camilo Sexto. És això que escoltam de fons, Getsemaní, de Jesucrist Superstar. Podríem dir una mena de clàssic que arriba avui al Trull Teatre a les 8 per part de la companyia Illusions Entertainment. Per cert, que és una gira que commemora ni més ni manco que els 50 anys de la seva estrena a l'Estat espanyol. El concert el protagonitza Luis Amando en el paper de Judas. Altres actors i grandíssims músics faran d'aquesta òpera rock d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice. Més coses. Perquè si sou més irreverents, teniu també el que seria el contrari de la Setmana Santa, i això que la cançó que escoltam de fons parla també de penitència, de demanar perdó, però d'una altra manera. Ja coneixem com les gasten els amics de la Fundació Francisco Frankenstein. No arriben tots sols, al Club Mutante a les 8:30 d'avui mateix, amb ells, el Ritmo Salvajes i Finito, de Nou Barris, per tancar la nit amb un grapat de discs.
Pides perdó por el retraso y por llegar tarde.
I són ara les 9, repassam les qüestions més destacades d'avui. Matías, la segona jornada avui d'aturada parcial per part dels treballadors del servei de terra de la companyia Grand Force, que dona servei a les aerolínies, com per exemple Air Europa o Lufthansa. La d'avui coincideix amb un dia de molta activitat als aeròdroms de les Balears per mort de les festes de Setmana Santa. En total hi ha programats més de 900 vols. A l'aeroport de Palma hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Ha provocat cap incidència la primera aturada parcial?
Bon dia. De moment no s'ha notat, però calculen que sí que hi haurà afectacions al llarg del dia. El que vos puc dir en aquesta hora del matí és que ja hi ha bastant de moviment i que cada vegada arriben més passatgers. I és que només avui aquí a Son Sant Joan hi ha 662 vols programats. Han pogut parlar amb algunes de les persones que viatjaran o que ja estan en